Comença la Gran Vida.
Més informació a ib3notícies.com. Anys amb tu. A IB3 Ràdio, la gran vida. Amb Juan Mimas.
Què tal, com estàu? Benvinguts a la Gran Vida. Diumenge 24 de maig estarem amb vosaltres fins a les 12 del migdia. Aquest és el programa número 75, un número redó perquè tingueu temps de sobre, un número redó perquè tingueu temps de sobre per divertir-vos. I mira, la veritat és que jo tenia una forma, volia començar d'una manera. Ara direu, ara està com atropellat i tot. Sí, perquè volia començar d'una manera, però no ho faré així com ho tenia pensat. Perquè crec que hi ha molta gent que pensa que avui no és un bon dia. Però vos he de dir que sí, vos he de dir que sí. Mireu, a veure, hem començat ja amb el butlletí horari, ahir vespre, amb els companys d'IB3, aquí a la casa. El Mallorca va baixar a segona divisió, i això només és futbol. I direu, jo no m'interessa el futbol, i és cert, el futbol no agrada a tothom. A més, hi ha gent que no és del Mallorca. Hi ha gent que s'estima més ser un aficionat de tele i mirar els partits d'altres equipos a través de la tele. I no passa res. Hi ha gent que és de l'Atlètic Balears, que, per cert, molta sort aquest cap de setmana, a veure si d'aquí 15 dies poden pujar a Primera Federació, de la mateixa manera que desitjam moltíssima sort en el Poblense, també. I l'enhorabona a les atletes que han guanyat la de quarta Champions amb el Barça, en representació sempre mallorquina balear. I això és un luxe. Però ahir també hi ha gent que se'n va anar a dormir trista. I és una cosa que s'ha de comentar, encara que sigui diumenge. I que repeteix que hi ha gent que no li agradi el futbol. Però a vegades l'esport és una cosa incontrolable, no? I els sentiments també. El Mallorca és equip de segona divisió 5 anys després. Això va passar ahir vespre, a les 11 del vespre es va confirmar. I vos diré que no passa res, aquí no acaba el món, i que això, repeteix, és només esport. El Mallorca sempre troba la manera de tornar, no? Hi ha una dita que és el Mallorca sempre torna, i això és cert, sempre ha passat, el Mallorca sempre ha tornat, perquè aquest escut té història, té orgull i sobretot té una afició que mai abandona. Però és el moment de mirar cap endavant, de construir, de tornar a fer pinya, perquè les categories canvien, però el sentiment, no. I si hi ha una cosa que ha demostrat el mallorquinisme al llarg dels 110 anys d'història, és que sap patir, sap sofrir. Ho ha fet sempre. Però el Mallorca sempre s'ha sabut aixecar. Passaran directius, passaran propietaris, anem a veure com queda el club, però el Mallorca sempre torna. I és un fet. Tenim per endavant 3 hores de programa, d'entreteniment, per parlar de moltíssimes coses. Ho farem amb en Luis Menéndez, el control tècnic, i vos he de dir que ahir vespre, quan va acabar el programa d'esports, aquí a la producció encara van rebre missatges, i jo tinc el luxe de poder llegir un, i és que és un oient, quan va acabar ja el programa d'aquí de la casa, seguiré escoltant IB3 també a segona. I això seria el lema, escoltau sempre IB3, sigui primera, a segona o tercera divisió, nosaltres estem aquí per entretenir. Teniu un número de WhatsApp, que és aquest?
646-93-45-01, el WhatsApp d'IB3 Ràdio.
Que és el mateix on heu enviat durant el vespre d'ahir i avui de matí també ho podeu fer. Repetim el número per si voleu enviar qualque coseta.
646-93-45-01, el WhatsApp d'IB3 Ràdio.
Au i do, que el futbol, deia un que és el més important de les coses que no són importants. Eh? De qualque manera, és un entreteniment més i nosaltres volem fer precisament això. Avui amb un entre tu i jo, a les 12, de 11 a 12, amb un, vos donaré una pisteta, amb un humorista. Varen tenir en Rubén García fa unes setmanes, i ara en tindrem un altre, però més nostrat, eh? més dels nostres. No l'hem apadrinat, per dir-ho de qualque manera. Eh? D'aquí, de les Illes Balears. I també és imitador. Ja ha donat dues pistetes. Vos agradarà aquesta entrevista, també podreu riure molt. Però abans farem altres coses i jo crec que poden començar. Vinga.
La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
I volem arrencar aquest diumenge posant la mirada en un dels tresors de les Illes Balears. Mirau, són els nostres espais naturals. Perquè aquest cap de setmana es celebra el Dia Europeu dels Parcs. És una iniciativa que vol posar en valor la importància de protegir, conservar i també gaudir del nostre patrimoni natural. Això és una cosa que s'hi diu molt, no? Això de protegir, de conservar, però a vegades no ho tenim tan clar. Per això hi ha aquesta diada, no? El Dia Europeu dels Parcs. I aquest cap de setmana ho volen posar en valor. Les xarxes d'espais naturals de les Illes Balears han preparat durant aquest cap de setmana activitats gratuïtes per totes les illes, excursions guiades, gincanes familiars, observació d'aus, itineraris ambientals, visites marines i moltes propostes més per reconnectar amb la natura. No basta amb anar al bosc, no? Hem de tornar sabent que el bosc ha de quedar com si nosaltres no hi haguéssim estat. Jo crec que aquest principi és superimportant. I per conèixer detalls de tot això, ens acompanya en Jorge Moreno. Jorge Moreno és el cap de Departament d'Espais Naturals i volen fer una xerrada amb ell. Bon dia, com estàs?
Bon dia.
Què tal, Jorge?
Muy bien, muy bien.
Gràcies per estar amb nosaltres aquí a La Gran Vida. La importància de preservar els espais naturals. Què representa per les Illes Balears el Dia Europeu dels Parcs?
Mira, pues es un evento a nivel europeo, como tú bien has dicho, que es organizado por la Federación de Parques y se celebra dentro de Europa. Entonces es aprovechar este evento, que es una oportunidad para intensificar un poco las actividades que normalmente se hacen en los espacios naturales protegidos, porque esto son actividades que no son exclusivas de este día, sino que se puede hacer durante todo el año en diferentes parques y en diferentes momentos, pero justamente este fin de semana se ha hecho un esfuerzo especial en todos los parques naturales de la red de parques de Baleares, hacer algún tipo de actividad para acercar-los a la ciutadania.
Per què és tan important apropar la ciutadania als espais naturals protegits? Tenint en compte, Jorge, que enguany heu preparat activitats a totes les illes, a Mallorca, Menorca, Eivissa, Formentera, Cabrera. La idea és arribar a tothom i per què és tan important?
Pues mira, lo de acercar a la ciudadanía es una cosa que si te lo dijeran de la forma más breve posible, te diría simplemente es porque son suyos. Los espacios naturales, o sea, el ciudadano es para el que conservamos, para él y para las generaciones venideras, todas estas cosas que siempre decimos. Pero obviamente son espacios públicos. Y me voy a extender un poquito porque es una forma muy sencilla de comprender. Acabamos de hablar del Día Europeo y ahora me voy un poco más arriba, me voy a nivel mundial, que es la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que es un poco la que nos da muchas directrices para temas de conservación. Y en el caso de los parques, los tiene clasificados, ya tiene una serie de categorías que los incluye los espacios protegidos y los parques están en categoría 2. La categoría 2 de la UICN dice que los objetivos son el primero, la conservación. Es decir, tenemos un espacio que ha llegado hasta nuestro momento en un buen estado de conservación y tenemos que conservarlo. Tenemos que proteger esa naturaleza porque ha llegado hasta nosotros en un buen estado. Y por eso la protegemos legalmente. Pero el segundo objetivo es el uso público, es decir, darlo a conocer, que la gente lo pueda disfrutar. Dicho de una manera muy sencilla es, lo cuidamos para conservarlo y que la gente lo valore, y para valorarlo tienen que conocerlo. Por eso es tan importante que la gente conozca los espacios protegidos, porque está conociendo el lugar en el que vive, su naturaleza, bueno, o el lugar que visita, porque no todos son gente de residente en el mismo territorio.
Clar, perquè és cert, no?, que molta gent cada vegada més hi ha persones que se volen fer virals a través de xarxes, d'Instagram, de TikToks, Instagramers, no?, que venen aquí, o influencers, millor dit, que venen i clar, diuen el nom de les platges. Quan diuen el nom d'una platja, dic, uf, ja està, ja estarà saturada a partir d'ara, perquè tothom la coneixerà. Però moltes vegades coneixem això, no?, les platges, els paisatges, però no tothom coneix el valor ambiental que tienen darrere.
Sí, mira, esto es una cosa que es, además, precisamente has hablado de un tema que a mí me parece que es una lástima, que es que muchas cosas las conocemos hoy en día por las redes en vez de pisarlas, ¿no? Sí. En vez de ir a verlas, en vez de vivirlas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo que el valor ambiental para que tiene que ser conocido por la gente, digamos que de eso se trata esta actividad. Y es que el que quiera, ¿vale?, el que esté interesado lo pueda conocer. Quiero decir esto por una cosa, es que muchas veces se comenta, se parece que como esto es una actividad para la gente que está muy involucrada con la conservación, no es obligatorio ser un naturalista, conocer la naturaleza. También hay que contar con quien simplemente tiene curiosidad o quiere pasear, o quiere alejarse del ruido diario de la ciudad, de los atascos, de su trabajo estresante, y simplemente disfrutar de la naturaleza. Por eso son actividades que ofrecen la posibilidad de conocer, pero también simplemente la posibilidad de disfrutar, de dar un paseo por la naturaleza. Como digo, no es obligatorio el ser un entendido o en eso para participar. Y de eso se trata en estas jornadas, que es de abrirlo para que todo el mundo pueda disfrutarlo.
Avui ja diumenges, que hi vulgui anar ja està de camí o ja he anat i ja té clar que podran fer observació d'aus, bicicleta, itineraris, tallers. Ens podries explicar, Jorge, una mica en què consisteixen aquestes activitats perquè es qui no hagi pogut anar durant aquest cap de setmana ho pugui fer altres anys?
No hay que esperar otro año. Esto es permanente.
O sea, es permanente.
Sí. Es importante. Este tipo de actividades, los parques las tienen como una de sus tareas, de sus objetivos, del trabajo. Tenemos educadores en los parques, tenemos centros de recepción que la gente puede, y se organizan actividades de diferente ámbito, como tú bien has dicho. Hay temas de senderismo, hay temas más culturales, de talleres, hay temas de históricos, etcétera. Entonces, hay también juegos para los más pequeños o para un tipo. Entonces, este tipo de actividades, digo, lo que hacemos este fin de semana es concentrarlas un poco, pero están abiertas durante todo el año, y no hay que esperar al 24 de mayo del 2028 o 27, perdón, para volver a hacerlo, sino simplemente entras en la agenda y puedes ir viendo las cosas que se ofrecen. Y como te digo, son muy variadas, porque son para todo tipo de ciudadanos, de edades y de intereses.
Una de les activitats és descobrir l'Albufera en bicicleta. Què té aquest espai natural que fa tan especial?
Pues mira, yo que llevo toda la vida trabajando en esto de los espacios protegidos, porque estuve 25 años de director de Cabrera, y te digo que la Albufera siempre ha sido como una especie de referente. Es decir, fue el primer parque que se crea en las Islas Baleares en el año 88. El segundo fue Cabrera, que es Parque Nacional. Pero el primero fue la Albufera. Entonces la Albufera es un poco como el referente de el primer espacio protegido, y además de, bueno, evidentemente todos los valores que tiene y toda la historia de cómo se llega a la declaración de un humedal, que es una zona muy sensible y muy valiosa, y que tiene una serie de amenazas, como pueden ser temas de contaminación, temas de entrada de aguas, etcétera, que la hacen especialmente sensible. Entonces, la conservación de la albufera fue un hito, y por eso es un poco, como digo yo, un poco, digamos, es como el hermano mayor de los parques, ¿no? Aunque sí, no sea el más grande o no sea el más, pero es un poco como todo el mundo identifica la albufera como el parque natural, ¿no? Entonces, bueno, pues dentro de las actividades que son compatibles para hacer, en este caso, una que se haces este itinerario en bicicleta, que te puedes imaginar que siendo una zona llana tan bonita y con tanto interés naturalístico y con la posibilidad de ver tantas aves, es un, vamos, es una actividad que creo que está muy bien elegida para que la gente la disfrute.
I també hi ha protagonistes, i té molt de protagonisme, la Dragonera, Cabrera, Mondragó. Quin paper juguen aquests espais dins la conservació ambiental de Balears?
Bueno, todos son parques, ya digo que en el caso de Cabrera Nacional, los otros son naturales, pero quizá Dragonera y Cabrera sería una cosa un poco diferenciada en el sentido de que son dos islas no habitadas, lo cual es un auténtico lujo a nivel del Mediterráneo que una comunidad autónoma tenga islas deshabitadas y encima declaradas una de ellas con el máximo nivel de protección posible, que es la de Parque Nacional, y además es el parque nacional más grande del Mediterráneo Occidental. Entonces, digamos, estas dos por ese motivo, y luego el resto son todo espacios con la misma categoría, con temas espacios naturales, y todos comparten este buen estado de conservación y este interés por la naturaleza que tienen. Quizá en el tema de Mondragón, junto con la Albufera de Esgrau, también se sabe de Ibiza, etcétera, podríamos hablar de parques costeros, parques litorales, parques con medio marino, ya sea dentro o por lo menos pegado a ello, que quieras que no, es un aspecto muy importante para una comunidad insular como la nuestra, el tener una fuerte protección, una fuerte presencia en la conservación del medio marino.
Estan parlant amb en Jorge Moreno, que és cap del Departament d'Espais Naturals, perquè se celebra el Dia Europeu dels Parcs i durant aquest cap de setmana se fan una sèrie d'activitats i es mostra tot allò que tenim i que s'ha de conservar en quant a parcs naturals. Però si parlem de famílies, d'infants, del perfil de persones que volen fer aquestes activitats, molta gent ara està berenant, és de matí, i no saben quina excursió poden fer. Si parlem de perfils, es tracta de famílies excursionistes que estan habituats a fer sortides, o també està dirigit per gent que serà la seva primera vegada, la seva primera gran sortida?
Este tipo de actividades, y te vuelvo a repetir que no solo son en este fin de semana, sí, sí, sino sí. Que son todo el año, están pensadas, digamos, están abiertas para todo el mundo y todo el mundo puede participar. Pero sí que es verdad que tenemos un poquito más de intención de atraer a las familias, a la gente local y también, especialmente, también a la gente joven, a los niños. De hecho, por ejemplo, algunas de las actividades que hay son juegos. ¿Vale? También en otros parques hacen, por ejemplo, temas de teatro, incluso de marionetas. Entonces, quiero decirte que es un poco... La idea, sobre todo, es no se trata, aunque también puede serlo, porque también tiene su derecho, de actividades turísticas, en absoluto. Son más bien actividades culturales, familiares, que lo que persiguen es concienciar y que la gente pueda conocer.
Hi ha activitats culturals, com la projecció del documental sobre els carboners a Menorca. També és important, no?, unir medi ambient i patrimoni cultural. Veure aquests documentals també mos dona una visió, no?, de tot el que mos poden trobar.
Sí, porque es lo que decíamos antes, cuando conservas un lugar porque la naturaleza ha llegado en buen estado a este momento y por eso lo quieres mantener, pero la naturaleza no está sola, la naturaleza tiene dentro personas, tiene dentro actividades, tiene dentro historias, muchísima historia. Aquí precisamente en Baleares tenemos bueno, pues lugares como Cabrera, que bueno, pues con una historia interesantísima desde hace miles de años, y es muy importante que la gente conozca este tipo de actividades. Entonces también, por eso, la parte cultural que está dentro de esa naturaleza, y por ejemplo el tema de los carboneros es una cosa, porque son zonas, muchas de ellas son zonas forestales, y el carbonero es una cosa que se hacía en este tipo de zonas, son actividades que se propone que la gente pueda conocer, aunque en algunas de ellas ya no estén en uso, pero que sí, porque son parte de la historia. La idea es esta. Sí. No es el espacio natural solo, es el espacio natural y la gente que vive dentro.
Anem a pensar un poc en la gent, com ho poden fer. Si volen participar d'aquestes activitats, una família, què ha de fer? S'ha de posar en contacte de qualque manera? Ha de telefonar a qualque joc? Directament ha d'anar a un d'aquests indrets? Com ho pot fer una família per participar?
La recomendación siempre es bueno, para empezar, además, son gratuitas, pero hay que reservar, porque hay números, claro. No cabe todo el mundo a la vez el mismo día.
Son gratuitas, que la gent tingui en compte que són gratuïtes.
Sí. Y entonces lo lógico es apuntar documentarse. Y para eso, bueno, pues es muy fácil. Te pones en Google Espacios Naturales Protegidos de Baleares, te sale la página del Govern, y luego allí dentro tienes directamente, pues hay una cosa que es que pone oferta educativa y actividades de agenda. Ahí clicas y entonces te da el calendario con los diferentes parques, las diferentes actividades, y tú ya eliges, dependiendo, pues eso, si eres un poco como que te va más la marcha y quieres ir en bici, o si vas con niños pequeños y lo que quieres es que jueguen a algo, o si te interesa más un tema, como acabas de decir, más histórico, más cultural, tipo lo de un documental o una charla sobre algún tema histórico, algún tema de tradicional, o te gusta más un tema de observar aves o lo que sea. Entonces, en esa agenda tienes el calendario para todo el año, ¿vale? Y puedes estar apuntando y eligiendo el lugar, el sitio y el tipo de actividad.
I com sempre deim, no?, que quan aneu a un espai natural, el més important, i encara que no sigui natural, sempre que aneu a la natura, el més important és que no s'ha de notar, no s'ha de saber que nosaltres hem estat allà. Seria la forma de preservar i de conservar un espai, no?
Sí, exactamente. Vamos, y además pienso una cosa, como digo, son tuyos y por eso te los abrimos para que los visites, pero también sí. Son de todos, o sea que sí. Déjalo como está, no lo estropees. Cosas tan sencillas como, fíjate, una cosa muy sencilla es, en Cabrera no hay papeleras. No podemos que la gente deje la basura. Es luego decirle, por favor, llévatela, si la has traído en barco, te la puedes volver a llevar, ¿no? Y la gente lo respeta, por supuesto. Es un poco, vamos a disfrutar una cosa, pero mi libertad termina donde empieza la del de al lado o la del que viene detrás, ¿no? Entonces, evidentemente, vamos a dejarlo como está, vamos a disfrutarlo todo lo que podamos, pero vamos a ayudar a conservarlo porque también es tarea de los propios ciudadanos.
¿Y de qué cap de setmana que es celebra a les Illes Balears el Dia Europeu dels Parcs amb desenes d'activitats gratuïtes per descobrir i sobretot estimar encara més el nostre patrimoni natural. Hem parlat amb en Jorge Moreno, cap de Departament d'Espais Naturals. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres aquí a la Gran Vida i que gaudeixis, que disfrutis d'aquest diumenge. Moltes gràcies.
Venga, vamos a ver si lo disfrutamos todos y os invito a que lo intentéis. Y como digo, si no os ha dado tiempo para este domingo, seguid, podéis hacerlo el siguiente, podéis hacerlo varios días y estaremos el personal de los parques, los profesionales que se dedican a esto, estarán encantados de recibiros.
Gracias, Jorge. Buen día.
Gracias a vosotros.
A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. Tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay.
La Gran Vida. Un viatge de Pep Marcús per l'astronomia i els secrets de l'espai. La Gran Vida, el teu magazín de cap de setmana.
Hem de saber que les Illes Balears ja es preparen perquè molts experts anticipen un dels grans esdeveniments més complexos, massius, de les darreres dècades. Sé que estem embafant una mica amb aquest tema, però, clar, embafant quan és una cosa que no passa quasi mai a les Illes Balears ni en el món sencer. I de parlant d'aquest eclipsi solar, no?, total del dia 12 d'agost de 2026, que sé que hi ha qualcú que està despistat. I d'aquest fenomen que es produirà poc abans de la posta de sol i que no es veia a l'arxipèlag des de fa més de 100 anys, situa les Balears en un dels territoris que amb interès, amb millor interès estratègic, si ja mos visiten, mos visitaran més, serà un dia on hi haurà curiosos, i això és una notícia que farà que hi hagi una gran afluència de visitants, no només de visitants, també de científics, d'aficionats a l'astronomia. I nosaltres tenim aquí l'estudi en Pep Marcús, que avui no ve amb satèl·lits, ve més florejat, ve més de festivalero, amb palmeretes a la camia. Com estàs?
Molt bé. Avui venc més estiuanc, més palmeretes, més coco, més plàtans. Una camia alegre, sempre hem de tenir alegria.
I amb alegria també he rebut aquesta senyora, jo saps que a vegades surten al carrer i feia preguntes i deman coses, i m'he trobat aquesta senyora. Anem a escoltar el que deia, i ara entendràs per què.
¿Qué es lo que pasa con las gafas de sol? Estaba preguntando a ver sobre las gafas de sol o algo así.
Estic demanant per l'eclipse. L'eclipse de sol.
Claro que hay que llevar gafas de sol.
No son de sol, han de ser unes ulleres a posta.
Lo que sea, de sol o a propósito, como sea, porque si no los ojos se pueden perjudicar.
Exacte.
Claro, que muy importante las gafas para el eclipse. El 12 de agosto, ¿no?
Molt bé, correcte. Amb unes ulleres de sol, no, que quedarà cega.
No.
Jo he estat un poc directe amb aquesta senyora, també he de dir que s'ha ficat dins una conversa, no l'estava entrevistant a ella, sinó per un altre motiu, però sí que és vera que parlàvem de l'eclipsi de sol, i efectivament, anem a confirmar la veritat que ha dit la senyora, perquè quedi clar que amb unes ulleres de sol no se pot veure un eclipsi de sol. Com
clar,
estàs?
A veure, va, estic molt bé, aquí content en aquestes hores de matí, en diumenge, que és el que toca. Sí, a la ràdio.
Exacte.
Veure, aquesta dona anava ben encaminada, però s'ha desviat un poc. És a dir, per veure... Ella ho té clar. Per veure l'eclipse s'han de mastar unes ueres. Sí. Després ja ha afegit això d'aquest de sol, no ho tenia molt clar, però s'inicia anat bé. Les ueres d'eclipse han de ser una eina que han de tenir ja per mana, que tothom ha de tenir si han de veure qualsevol moment et sol.
Ara mos diràs com han de ser, perquè sé que has parlat aquesta setmana també amb els teus alumnes de si és de Fornaluig.
Així és.
En qualsevol cas, a Mallorca, per exemple, no? Zones com Andratx, la Serra de Tramuntana, diferents pobles de Consolla mateix, no? Que estan rebent o que està previst també que hi hagi gran afluència de públic, es recomana sobretot intentar fer-ho tot amb mesures de seguretat. I aprofitant que tu ets mestre de l'escola, anem a escoltar aquestes preguntes bàsiques en sa veueta tan simpàtica dels teus alumnes que vàrem enregistrar l'altre dia a través d'àudios de WhatsApp, perquè efectivament mos fan preguntes bàsiques com aquesta.
Se pot veure l'eclipse sense ulleres d'eclipse?
Aquesta és molt bona.
Sí, aquesta és molt bona. Sí. I ara sí, se pot o no?
A veure, primer de tot, donar gràcies a en Gerard, que és el que ha fet aquesta pregunta fantàstica.
Sí, tu els vols presentar,
sí,
evidentment.
I en Gerard té, a veure, la pregunta és lícita i és el que s'ha de demanar a tothom. Comencem per aquí. Se pot veure un eclipse amb ulleres d'eclipse? La resposta és que no, si estimant la nostra vista. No hi ha més. Aquesta dona que xerrava abans s'ha confós amb ulleres de sol i ulleres d'eclipse, però sap que ha d'haver una mínima seguretat. La mínima seguretat la dona les ulleres d'eclipse que podem trobar. Ja, a la major part d'òptiques se trobaran segurament a moltes farmàcies, per internet se poden trobar i fins i tot a diaris que les regalen amb les seves edicions. És a dir, estaran a l'abast de tothom. I només podem veure el sol. Maldament ja hagi eclipse o no hagi eclipse, això és indiferent, el sol se mira només amb ulleres d'eclipse, que tenen un ISO específic que no mos cansem de repetir, 12312/2. Les ulleres d'eclipse tenen aquesta ISO, no n'hi ha cap altra que les tingui. Les ulleres de sol tenen un ISO diferent, 12312/1, i aquestes no protegeixen la vista de cara a mirar directament el sol a simple vista. Les ulleres de sol l'únic que fan és baixar un poquet intensitat de la llum. Les ulleres d'eclipse el que fan és, a part de davallar moltíssim la intensitat de la llum, bloquegen fins i tot un 99,9% de llum solar, també bloquegen els rajos ultraviolats i altres rajos que són nocius per la nostra vista. Mm-hmm. A la qual cosa, si volen mirar el sol, única i exclusivament amb ulleres d'eclipse, amb aquesta ISO, 12312/2. I s'ha acabat.
Molt bé, i dona mare amb una altra pregunta d'aquest jovenet.
Qui va inventar les ulleres per eclipse, per veure's?
Que és important, sabrà, perquè qui va inventar la granera, qui va inventar, jo què sé, la roda, no? La roda i el foc, segurament no hi ha un nom concret, no?, de qui va inventar la roda i el foc, que són possiblement els millors invents de la història, crec que és la roda per allò del moviment i el foc perquè és vida i energia, però, clar, aquestes ulleres que mos salvaran la vida i els nostres ullets dia 12 d'agost, qui les va inventar?
Bé, m'ho ha fet una bona pregunta, el que han de dir que no sabem qui va ser l'inventor, però realment això són empreses...
Qui ha fet la pregunta?
En Munir. Munir va tenir una molt bona pregunta, i és vera, perquè és un lloc que se preocupa perquè de s'origen de les coses, qui va inventar això, com vàrem arribar en aquesta màquina que tenim ara, però han de dir que les veres del segle XVII no se sap exactament qui les va inventar. El que sí que sabem és que va haver empreses que varen adaptar filtres, Bader filtres, que s'empleaven a fotografia i a astronomia, per posar en munt unes ulleres d'aquestes tipus 3D que teníem en els cinemes des de fa uns 30-40 anys. Les típiques ulleres que mos posaven, que eren vermes i blaves, els més veteranos sabran de quin és cert, mos les posàvem i veiem, en teoria, la pel·lícula en 3D. Doncs són aquest tipus d'ulleres. No cerca unes ulleres de pasta o unes ulleres de vidre per veure un eclipse, no. Són unes ulleres de cartó que tenen un filtre, com si fos un paper alba, un paper de plata, situada just allà on hi ha d'haver les ulleres. És a dir, que no podem dir que se va inventar a un nom concret, però sí empreses que varen adaptar el que teníem a unes ulleres portàtils, jo sé.
Ara que comentaves això de les ulleres de 3D per veure una pel·lícula en el cine, me fa molta gràcia perquè la gent comença a pegar agrapades així en les mans.
Sí, clar, perquè per que te ve damunt.
Feis això, deixeu de mirar la pel·li i mirau les persones que ara en el vostre voltant. Pareix que els ha pegat un ictus.
No he de dir que cosa. Això ve fet en això.
Sí, ah, que sí? Desconnetar de la pel·li per veure el xou del que està passant i veu la gent fent coses rares en les mans. Aquesta pregunta sí, anava a fer jo la pregunta, no. A veure què mos demanen ara.
Quant dura un eclipse?
Interessant, perquè dius, jo vull veure un eclipse. Quina hora el puc veure? A les 6? No, a les 6 no. Primer, s'ha d'amagar el sol, però que dura? I dura poquet, no? Relativament poquet.
A veure, en Saif, que justament el germà de Munir, va fer aquesta pregunta i és molt bona, perquè, clar, els temps de duració dels eclipses varia. No tots duren el mateix. En el nostre cas, el cas de les Balears, el dia 12 d'agost, a Mallorca tenim un 96, aproximadament un minut i mig, de temps d'ocultació de fosca, de moment de totalitat. Però alerta, si som a Eivissa, hi ha aproximadament un minut de totalitat, és una mica menys. A Formentera són l'illa que té menys temps de visibilitat de l'eclipse total, que són uns 40 segons, i a Menorca entre un minut i un minut 10. És a dir, que això el que dura...
Va en proporció del tamany de l'illa.
No ho havia pensat en això, per mi és vera. Va en proporció també. Va en proporció de la zona de totalitat, perquè passa la zona de totalitat a la costa de mitjorn de Mallorca. És a dir, la banda de Formentera està molt allunyada del centre de la totalitat i Menorca està una mica cap a la dreta. Però sí, és curiós, coincideix amb la grandària de l'illa, sí. És nostre. L'any que ve hi haurà un altre d'eclipse que passarà per damunt...
2027 n'hi ha un altre, sí, que serà el més espectacular de la història de la humanitat. Això, un drama fan,
això ho diuen de tots. El que passa és que depèn de la zona i on el veus, serà el més gran de la humanitat o no. Anem a veure, aquí és nostre, fa 126 anys que no sabeu, 121 anys, perdó, que és qui tindrem en guany. L'any que ve, si qualcú vol veure una altra vegada un eclipse, pot anar a l'estret de Gibraltar, la zona de Cádiz, de Tetuán, allà se veurà amb uns 2 minuts de totalitat. Però alerta, si qualcú vol emocions fortes, que se'n vagi a Egipte, en el temple del Luxor, que ja tindran 6 minuts i 20 segons de totalitat. Ja. Que això és una burrada. És pràcticament el màxim que se pot tenir per geometria espacial, entre lluna, terra i sol, a un eclipse. És a dir, tenim la geometria que quan la lluna tapa el sol pot tenir com a màxim uns 6 minuts i mig, 7 minuts, i d'aquest 6 minuts i 20 segons damunt el temple del Luxor. Això l'any que ve, Ara estan promocionant que la gent se'n vagi cap a Egipte, però bé. Clar. Si volen veure emocions fortes d'un eclipse, aquest és el joc, a part dels nostres d'enguany, evidentment.
I ara que parlem de on se pot veure l'eclipse, i de precisament, feim aquesta pregunta.
Quin és el millor lloc per veure l'eclipse?
Aquí a les Balears, en aquest cas... On?
Bueno, el Leo, per cert, que és qui fa la pregunta, no el veurà perquè viu a Solla. No el veurà si no se desplaça un poquet. Jo he de dir que jo ara diré a tots els oients del programa i d'IV3 Ràdio, és millor lloc per veure l'eclipse de totes les Balears. Això és una cosa increïble que ningú s'ho esperava. El millor lloc per veure l'eclipse de les Balears és des de Can Nostre. No mos han de desplaçar. Si de Can Vostre no sabeu, te mous a peu fins un putxet a prop i des d'allà el veuràs, molt probablement. Des d'un 60% de la superfície de les Illes Balears se veu l'eclipse a les 8:30 del vespre de dia 12 d'agost. És a dir, el que recomanem és mínims desplaçaments possibles. Hi haurà punts d'observació oficials repartits a la geografia de les Illes Balears, però si nosaltres vivim, ara, per exemple, m'ho inventaré, si vivim aquí a la zona d'Espilarí, per exemple, a la ciutat, a Palma, des d'allà se farà l'eclipsi. No em porta desplaçar-se a zona de Costa Nord, perquè hi ha la llegenda urbana, ja podem qualificar com a llegenda urbana, que diu que l'eclipsi diumenge s'haurà des de la Serra Tramuntana, i no es verà. S'haurà des de molta gran part de les costes de les Illes Balears, la zona de Ciutadella, la zona de Sant Antoni de Portmany, la zona de Formentera, la zona de Cavades d'Espilarí, fins a Santanyí, tot allà serà visible. La zona d'Esplà, la major part d'Esplà, també tindrà visibilitat de l'eclipsi. La zona de Reient no serà un lloc bo, perquè sí que d'allà no se veu, però la resta d'illa sí que serà visible. La qual cosa recomanem que no mos desplacem i que la vegem de lo més a prop de Can Nostre que puguem. Això és el millor lloc, Can Nostre.
Pep Marcús, president del Club Newton, aquest club d'astronomia, fantàstic, professor, amb els teus alumnes, preguntes necessàries, bàsiques, i aquesta doneta que xerrava de ueres de sol, no, amb ueres de sol, no. Ueres especialitzades, sobretot, has comentat, a farmàcies, òptiques, no? I a vegades amb els diaris també, segurament hi haurà una altra remesa que sortirà.
Segur. I de cada vegada se troben a més bandes, aquestes ueres d'eclips.
Per cert, si vol la posar a un interior, no sabeu res.
Absolutament res. Això és el que toca. Sí, això és el que toca. Si veiem qualque cosa amb aquestes obres d'eclipse a interior, les descartam directament.
I de vinga, sortim amb aquesta musiqueta, amb aquesta Sale el sol. Quan s'amagui el sol, hi haurà l'eclipse. En aquest cas, Sale el sol. I nosaltres ho deixem aquí. Gràcies i seguirem parlant d'aquest tema.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Pep.
Gran vida, els caps de setmana d'IV3 Ràdio. IV3 Ràdio és diversió.
IV3 dona una mà a l'Estrella d'Anna Marta, una entitat que dona suport a la investigació del càncer infantil, a més d'acompanyar les famílies que afronten aquesta malaltia i d'impulsar projectes científics que millorin els tractaments i augmentin les opcions de curació. Col·labora amb l'Estrella d'Anna Marta a través del web lestrelladanamarta.com. IV3. Tots donam una mà a l'Estrella d'Anna Marta.
IV3 Ràdio. Ara, amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IV3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Les 9:41 minuts, seguim aquí a La Gran Vida en aquesta primera hora, ja sabeu que avui fins a les 12 vos hem de dir que després d'aquest speech que he fet avui de matí, no, on he comentat el tema del Mallorqueta, que sé que molta gent passa pena i que hi ha gent que li agrada enviar-nos qualque missatge, i doncs vos han enviat una foto superxula, superguapa, però preciosa, és un jove amb un infant en braços, amb un missatge que diu: amb un Mallorca sigui on sigui.
Això ho resumeix tot, així és. Sigui on sigui, el mallorquinisme sempre està pendent i gràcies per aquest missatge. I n'hi ha un altre que diu el Mallorca, sigui on sigui, pràcticament clavat, sempre en nosaltres. I és així. La veritat és que hi ha gent que està pendent, diu un altre, tornarem. Tot això són missatges d'ara, d'avui de matí, les 9:09, 9:10 minuts. De fa mitja horeta quan han començat aquest programa. I clar, tot això forma part del conflicte. El conflicte perquè el conflicte és necessari. És necessari per discutir. Ara nosaltres volem xerrar amb en Fernando Botella. En Fernando Botella és autor del llibre Crearte i és formador de líders i executius, és CEO d'una consultora de formació empresarial, Think and Action, i volien saber una mica com és això. Anem a canviar en el castellà perquè ell mos entengui clarament. Fernando, buenos días, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, buenos días, nada, muy a gusto con vosotros, muchas gracias.
Queríamos hablar contigo, nada, 5 minutitos, porque, mira, sí, precisamente aprovechando que a veces hay el conflicto este también, ¿no?, social, emocional, el Mallorca descendió ayer y nos envían mensajes, ¿no?, gente que quiere apoyar al equipo también y que esta noche seguramente lo ha pasado un poco peor, a pesar de que el fútbol es lo más importante, las cosas que no son importantes, que el conflicto, Fernando, queríamos hablar un poco de esto. Es algo natural, ¿verdad?
Sí, es totalmente natural. Es totalmente natural. Y además lo que hace el conflicto precisamente, ahora que contabas lo del Mallorca y tal, es plantearse cuestiones nuevas, ¿no? Evaluar y crecer, ¿no? Entonces el conflicto se le tiene miedo porque se confunde con enfrentamiento y se cree que son enfrentamientos a situaciones complicadas o entre personas, ¿no? Pero la realidad es que el conflicto no destruye ni relaciones ni realmente lo que hace es apostar por cambiar las condiciones de una circunstancia concreta, discutirla con honestidad, con valentía y producir transformación. Entonces es absolutamente necesario.
¿Cuál dirías que es la diferencia entre conflicto y enfrentamiento?
Bueno, el enfrentamiento tiene que ver con cruzar posiciones entre diferentes, entre personas, normalmente entre personas, entre equipos, entre modos de ver la realidad. Y cuando tú confrontas esas opiniones desde un interés común, es decir, para conseguir algo juntos, eso es un conflicto. Pero cuando lo que se trata es, como vemos tantas veces en nuestro día a día político y en otras áreas de la sociedad, ¿no? Cuando vemos que en realidad lo único que estamos haciendo no es no tener o no luchar por un interés común, sino por discutir y ganar con mi idea, y que mi idea es la que tiene que salir adelante sin capacidad de escuchar y de cambiar y de estar abierto al cambio, etcétera, pues entonces es un enfrentamiento.
Fernando Botella, que es el autor del libro Crearte, hablas también de la vida cotidiana. ¿Por qué hay muchas conversaciones que terminan convirtiéndose en luchas de poder? Parece que a veces el ego está por encima de... Yo siempre digo aquello de que escuchamos para responder y no para entender.
Efectivamente, es eso. Escuchamos para responder y para llevar nuestras ideas adelante, ¿no? Para defender nuestras razones. Y claro, cuando alguien está todo el tiempo luchando para defender sus razones, en realidad es una cuestión de ego, es una cuestión de querer tener razón por encima de cualquier otra cosa, ¿no? Eso es muy difícil para limpiar un conflicto y eso es lo que hace fundamentalmente, no es lo único, pero es lo que más hace que el conflicto se convierta en enfrentamiento, en lucha, ¿no? Pero es curioso porque realmente cuando uno crece, se entrena en esa capacidad de intentar entender y valorar a la otra parte, es cuando los conflictos aportan valor.
Si hablamos del mundo empresarial, ¿qué tipo de conflictos son los más habituales?
Bueno, los conflictos más habituales que normalmente vemos en las empresas tienen que ver con confundir desacuerdos con ataques personales. Ese es el prioritario, es el que se suele ver, ¿no? O sea, yo tengo una opinión frente a mi jefe o al revés, frente a mis colaboradores, y entonces se confunde clarísimamente mentalmente el desacuerdo como si fuera un ataque personal, ¿no? Luego el no ponerte a escuchar para comprender, que tú decías, para entender las partes y desde ahí crear y construir juntos, ¿no? Confundir el querer ganar una razón con resolver algo. Esto también es muy frecuente, ¿no? O generalizar las cosas. Es que aquí siempre se ha hecho así, es que nunca, es que todo, nada. O sea, todo lo que sea generalización, lo que está pasando es que está sosteniendo conflictos normalmente antiguos, ¿no? Y luego está la impulsibilidad emocional, que eso rompe con el respeto, invalida las emociones de otro, confunde la sinceridad de una idea con la agresividad que se pone. Esos son los más habituales.
Pues Fernando, muchas gracias por estar con nosotros estos 4 o 5 minutitos. El conflicto es interesante, también hay que saber gestionarlo. Si alguien quiere echarle un ojo, comprarlo, lo que sea, ¿por qué no? Hay un libro que tú has hecho que es un... ¿Dirías que es un libro de autoayuda o no?
No, diría que no es un libro. De hecho, está clasificado como de psicología evolutiva. Y hay una cosa muy interesante, ahora que decías lo de comprarlo,
sí,
o pedirlo. Es un libro que está hecho para la Fundación Aladina, para aportar valor a una fundación que es, como sabéis, para niños con cáncer.
Muy bien.
Entonces, todos los derechos de autor, beneficios, todos es para Aladina. O sea que aquí sí que me atrevo a pedir que la gente colabore por esta fundación.
Cualquier cosa, si es un motivo así. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un placer. Muchas gracias. Un abrazo. Adiós, adiós.
De setmana, viu la gran vida. IB3 Ràdio és diversitat.
Vols formar part de la policia portuària? L'autoritat portuària de Balears convoca places fixes per als ports d'Alcúdia, Maó, Eivissa i La Savina i una borsa temporal al port de Palma. Oferir informació contínua i beneficis socials. Inscriu-te abans del 1 de juny a la seu electrònica de Ports de Balears.
La gran vida.
I ara ja ben acompanyat amb en Julio Bastida, delegat d'Hoquei Diario a les Illes Balears, especialista en successos, tribunals i també en conflictes. Julio.
Correcte. Per cert, un conflicte important és sobre on és avui en Raül Valls.
En Raül Valls, i ja tenia feines.
Jo només te dic una cosa. En aquest programa és que ve com anir al dedo.
Sí, a vegades és millor fer la traducció.
Sí, 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 això quan passa, lo que tal. La gran vida. Primer Ariza i ara Raül Valls. Què serà el pròxim?
Aquí, però aguantam aquí.
Aquí aguantam. Tu ets l'únic que estàs aquí. Jo crec que...
No, però estic aferrat.
Acabaràs el programa i tu es quedaràs aquí atrinxerat.
Estic aferrat. Ara m'aixeca la cadira i vaig jo darrere.
És un escàndol, això.
Mem, el que també és escandalós és coses que passen.
Passen moltes coses,
Hi ha una cosa que heu titulat, Hoquei Diario, que se diu El infierno se desata en Campastilla. 6 portugueses detenidos tras sembrar el terror en una conflictiva vivienda vacacional. Casa.
Sí, mira, tothom xerra molt de que falta vivenda, de que és tema dels hotels, tema de lloguer vacacional i tal. Resulta que a Campastilla hi ha un xalet que se lloga que té 5 habitacions. Poden haver 10 persones. Però, clar, la ioga a preu bastant elevat, de preu mallorquí. Què és el que passa? Que se fiquen 20 persones, la gran majoria joves, hi ha autèntics desastres allà dins, festes, salvatges, hi ha de tot. I tot això passa a Campastilla, una zona tranquil·la, les vivendes, aquests xalets adossats...
Molta
tal.
Gent que hi viu de fa molt d'anys,
gent de tota sa vida. I què és el que passa? Que... entre els conflictes. Quan tu tens 20 portuguesos de 20 anys, ojo, 20 portuguesos de 20 anys cada un, van a la playa, tornen de la playa, venen gat perduts, drogats, entren a la vivenda, hi ha un caos total. Una senyora, mallorquina de tota la vida, de quasi 80 anys, que és la veïnada, en la cara de tota la vida, surt i els recrimina... que no pot dormir, que això és un desastre, i que s'han de comportar. Aquests, que van gat perdut, les empantegen, la tiren en terra, surt la família, els veïnats, i allò acaba, ja te pots imaginar com va acabar. Més de 20 policies locals van acudir, hi ha 6 detinguts, els 6 portugueses estan detinguts, la dona a l'hospital, bé, un desastre. Però això el que ha fet ha estat destapar i posar a la palestra, per dir-ho de certa manera, la situació que estan vivint allà. I és que això està passant cada setmana, cada setmana, cada setmana, i els veïnats ja no poden més, han esclatat i han creat tots els mèdits de comunicació i m'ho han explicat aquesta problemàtica, ho han comprovat amb policia local i és cert.
O sigui que el Manco ha servit perquè posin fil a l'agulla de que hi ha un problema i que sigui visible, no?
Sí, ho han posat a la palestra, és visible, però té mala ferida.
Ja.
Perquè, clar, és un joguer vacacional... 20 joves cada dia, pues imagina't. O sigui, allò té mala ferida. No sé com acabarà. La policia, a través de la policia de barri, farà un seguiment perquè el manco s'acomplesqui el que diu el Consell de Mallorca en els temes de turisme de lloguer vacacional, però la veritat és que està la cosa bastant complicada.
Ha mort un home de 58 anys per l'explosió d'un bidó de benzina quan estava teant amb una radial.
Correcte, això ha passat a Pollença, una finca, i a més ha estat una notícia que ha marcat moltíssim en el municipi perquè era una persona molt estimada, era un ferrer de tota la vida de Pollença, mallorquí, que la gent estimava moltíssim, i el que ha passat és que estava fent tasques de manteniment d'una finca juntament amb el seu ajudant, que és un lot jovenat de 8 anys, i això sí que ho hem de marcar i ho hem de remarcar perquè és molt perillós treballar en tema de benzina, gasoil, etc. Mm. Havia un bidó, tu saps que aquí és molt típic, els bidons quan estan buits, pues, amb una radial se tallen per la meitat i poden servir per dues coses. Un, o per menjador dels animals, que ja poden tal,
o gallines,
o un altre, que és també molt sovint, és, li poses unes potes i ja tens una barbacoa. Correcte. Que també això passa sense bestiar també, i tal. Què passa? Que aquest senyor va comprovar que el bidó estava totalment buit, que no havia res, va obrir la tapa, no havia res, i li va donar radial. Què és el que va passar? Contacte del foc de la radial en un gasos que hi havia allà de dins, allò va explotar, el home ho va tomar cap enrere i se va copejar el cap en terra.
Sí, la mala sort també va ser més, sobretot, el cop.
Correcte. Ara van anar al servei metges, tot d'una van donar compte que estava molt greu, se va demanar l'helicòpter, perquè això era Pollença, l'helicòpter Samu 61, però n'hi va despegar perquè ja va morir a l'acte, el metge va certificar la mort, i ara el dubte està com va morir aquest home, perquè no se sap si va ser
ferida de l'explosió,
per l'explosió de les cremadures. Una altra possibilitat pot ser del cop que se va donar quan va caure, i la tercera, per inhalació de gasos tòxics. Ara estan pendents de l'autòpsia i veurem a veurement què passarà. Se considera accident laboral perquè estem fent unes tasques de manteniment i també se mirarà i se comprovarà si està tot en regla. Perquè tu saps que a vegades a les finques, quan van arreglar els pallesos i la gent, doncs a vegades no...
I del tema dels gasos, hi pot haver qualque tipus de responsabilitat o és un fet científic?
No,
que passa, ja està.
Un vidre que hi ha benzina, durant molt de temps, ha mantingut un gasos tòxics i ara veurem què passarà. I després, si me permets, avui...
Sí.
Traiem una història, ara estem obrint OK Baleares, amb una història que realment és, com a mínim, curiosa. És una Pilar Peiró, és una història que contam d'una dona que, ojo, és la víctima de violència de gènere, que el seu home és el que té més denúncies de tot Espanya.
El rècord, també.
O sigui, el rècord. 130 denúncies.
130.
6 ordres d'allunyament que han romput aquest home. Entra i surt de la presó com vol. I clar, quan tu escoltes i llegeixes aquesta història i llegeixes el seu testimoni, nosaltres, ni entrant ni sortint, no sabem el que ha passat allà en aquesta història, i tu saps que en una història per a nosaltres ni entrant ni sortint. Però sí que...
Principalment perquè no hi som.
Perquè no hi som i no ho sabem. No sabem el que ha passat. Però sí que, quan tu tens 130 denuncis, 6 incompliments d'ordre d'allunyament, entres i surts de la presó, això és un... podem dir... una alerta que hauria de votar si qualque dia passa alguna
cosa. És que en el moment que arribes a 130 denúncies, però per què arribes a la denúncia número 10?
No ho sé. Jo,
no, 130.
Jo l'únic que dic, i a més 6 incompliments, entres i surts de la presó.
Sí, sí, sí.
Si després qualcú mor, després serà un escàndol, no feien res i tal, però és que en aquest cas crec que està més que avisat. I podia passar en qualsevol moment. O sigui, per tant, jo ahí lo dejo.
També hi ha un altre que és reincident, que és que ha estat un senyor, un marroquí, que ha estat expulsat del país per 40, després de 40 detencions.
Correcte. I hem de dir que, ojo amb aquesta història, perquè no és molt sovint que passin aquestes coses, però, afortunadament, la gran actuació de, en aquest cas, Policia Nacional, Guàrdia Civil i també en aquest cas ho hem de dir, la delegació del govern i el govern d'Espanya, han aconseguit expulsar del país en aquest marroquí. Se tracta d'un jove, no sé si te'n recordes, que a Manacor, a un control, un cotxe, un conductor, va arrollar a un policia i ho va enviar un mes a la UCI.
Era aquest
personatge. És un personatge que li agrada anar contra les coses de forces de seguretat d'estat. És a dir, que quan ve un policia o un guàrdia civil, se'n va per ell per matar-lo. Què va passar? Follia i ha estat durant mesos amagat i és bastant, o sigui, no tenia domicili fixe, anava canviant, sortia i entrava de Mallorca, i en el final s'ha aconseguit detenir, té més de 40 antecedents policials, i això que és superjove. És el que sempre xerram de que hi ha molta gent que amb 20 anys té 60 antecedents, però aquest amb 20 i pico en té 40. I entre ells, un parell són per intentar matar a gent de les coses i forces de seguretat de l'estat, i no només això, a un ho va atropellar i ho va deixar un mes sense a la UCI.
Anem amb una darrera, perquè un que ho ha passat pillo també és un senyor que li han robat 25.000 euros a Son Galdeu.
Li
ha donat una pallissa.
Correcte. I la pregunta que jo m'ho vaig fer en els principis, i que fa que toma un 25.000 euros
a Son Galdeu. Clar, a Son Galdeu. Ara, relacionava a Son Galdeu, 25.000 euros, no me quadra. A Jaume III tampoc no fa falta.
Tampoc m'ho quadraria, però a Son Galdeu, tampoc.
Però no me quadrava. Sí.
Jo te contaré la versió oficial, que tenim dos minuts, jo te contaré la versió oficial, i després tu ja t'imagines l'altra.
Sí.
Un home que va a un punt de lloc diu que du aquest dos mes perquè havia de fer una inversió immobiliària. Havia de comprar, havia de donar un senyal per una vivenda. Jo, set senyal de set vivendes, crec que se donen en transferència bancària. Però aquest home va dir que en cash, 25.000 euros. Este és un punt de lloc d'Indalecio Prieto, això, punt neuràlgic de Son Galdeu, i este jugant a set maquinetes mentre esperava.
Sí.
Se va fer amic d'un que havia allà.
No estava estudiant filosofia, no.
També, tots espanyols, eh? Sí. O sigui, s'ha de dir, tots són espanyols. Estan allà jugant a la maquineta, inclús li deixa dos veres a l'altre, i en un moment de l'altre comença una discussió i surten. A de fora, el qui està jugant a la maquineta, el que se va fer mig seu, bé, en dos més, li donen la pallissa i li roben els dos veres. Això és el que ha dit ell. De moment, la policia sí que té constància de que hi havia 25.000 euros per allà enmig, han detingut en els tres que van donar la pallissa, i a partir d'ara, i a partir d'aquí, que jo ja t'he contat la història, que els nostres oients, que són molt intel·ligents, s'imaginin si realment se creuen que aquest 25.000 euros era per pagar una vivenda o una altra cosa.
Ai, quin drastres. I doncs res, l'haurem de saber. Res, queden 20 segonets. Val la pena escoltar aquesta musiqueta d'una cançó que se diu Magaluf, que pot sortir malament, Julio.
A Magaluf no pot sortir res malament.
I doncs vinga, torna amb les 9 i 4 minuts. Vos deixar amb els butlletins horaris. Tornem tot d'una. No vol mogueu, que queden dues horetes de programa.